A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
Molt bona vesprada. Avui el programa es converteix en una finestra per tal de comparar l'estat de la nostra ciutat en matèria de recollida de residus. Una mirada al món, ja que compararem el que fem ací amb el que fan a una ciutat d'Alemanya, Múnich. Gavi Sánchez, bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada. Anem a traslladar-se una miqueta lluny, uns quants quilòmetres, per a saber l'experiència de la recollida selectiva, com està fent-se en aquest lloc.
Serà molt interessant, segur, fer aquesta comparativa just ara que hem conegut el descens en la separació de residus. Interessant també serà la marxa que emprendrem amb Guillem Torres i Perea. Bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Quique.
On marxarem avui?
Bueno, avui anem a visitar Pous de Neu. Anem a veure tota la... totes les construccions que tenim o les que tenim al nostre voltant, a conèixer-les un poc.
Però abans de tot això, anem a començar amb música. Paco Pascual, bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Com comencem aquest mes d'abril?
Mira, doncs, si em permets, com a introducció, traduïsc l'inici del que anem a escoltar avui. La mañana ha roto, como la primera mañana. El mirlo ha hablado como el primer pájaro. Alabanza por el canto, alabanza por la mañana, alabanza por el fresco renacer del mundo. La mañana ha roto, una cançó de Cat Stevens. Crec que no fa falta afegir res més, sols recordar-vos que qualsevol matí escolteu el mirlo en el moment de claretar el dia. Val la pena.
I tant que val la pena. Paco Pascual, moltíssimes gràcies.
A vosaltres sempre, adeu.
Estan escoltant Ràdio Alcoi, comença l'hora del medi ambient. Gavi Sánchez, molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Ho diem al principi. Marxem a l'estranger per tal de comparar models de gestió de la recollida de residus, vinculant-nos sobretot, Gavi, a les dades que coneixíem aquesta setmana, que els adelantàvem així a Ràdio Alcoi, perquè observem amb preocupació que baixi el percentatge de residus que es podrien reciclar i que al final acaben al contenidor verd.
Mm-hmm. Sí, s'hauria de fer potser un estudi més exhaustiu de per què ocorreix això. Però bueno, hem volgut també pulsar el que ocorreix a una altra ciutat important d'Alemanya, com és Munic, i de la mà d'un alcoià, d'un company de Jordi Orts, que viu allà des de fa ja un temps i que ens interessa que ens conte una miqueta com està el tema de la recollida de residus en la seva ciutat i què és el que fa ell diàriament en els residus.
Jordi Orts, molt bona vesprada.
Hola, què tal, com esteu?
Amb ganes que ens expliques com funciona la recollida de residus a una ciutat referent com Munic.
Molt bé, pues a la vostra disposició, pregunteu... O...
Sí, mira, en principi, com a ciutadà que eres, que estàs vivint allà a aquesta ciutat, quin és l'organisme que gestiona i organitza una miqueta aquesta recollida selectiva a la teua ciutat?
Bueno, a la ciutat de Munic el que tenim és una empresa pública. És una empresa pública que depèn de l'Ajuntament.
Sí.
I gestiona la recollida de residus. A Munic hi ha dues grans empreses públiques que fan una mica el manteniment de serveis públics a la ciutat. D'una banda és la que fa la recollida i selecció de residus i després tenim la que s'encarrega del tema de l'electricitat i l'aigua. Però sí, el cas de residus és una empresa pública municipal. Mm.
El sistema que s'utilitza és en contenidors, és el porta a porta, sistemes soterrats com en algun lloc d'Espanya?
No, com... sistema soterrat no. I és un sistema porta a porta,
sí.
I cada edifici té una sèrie de contenidors, és a dir, els contenidors estan en l'edifici i els camions de la brossa són els que passen porta a porta i ells ja disposen de claus per obrir els espais en els que estan els contenidors i trauen els contenidors, buiden els contenidors, però és un sistema porta a porta. Cada edifici té el seu contenidor.
O sigui, que estan els edificis pensats també perquè tinguin un espai, no només de contadors d'aigua i de contadors de llum, sinó també per a depositar aquests contenidors, no?
En efecte, sí. Els edificis, n'hi ha molts edificis que tenen el contenidor en la part de darrere, normalment una immensa majoria dels edificis tenen un pati interior, amb la qual cosa en este pati interior que sol ser accessible també per a bicicletes, per al camió de la brossa, normalment és on està l'espai per als contenidors. Alguns edificis els tenen els contenidors en una habitació tancada,
sí.
Altres els tenen simplement baix un sostre una mica rudimentari, una mica al jardí.
Ens pots adelantar o saber si és que ho saps, o sigui, contar si és que ho saps el cost, si és elevat per a ciutadans, si la tassa que es paga per aquesta recollida és elevada, com està aquest tema econòmic?
Exactament no sabria dir-te quina és la tassa, perquè nosaltres el que tenim és una factura unificada.
Uh-huh.
I en la factura unificada venen els serveis públics prestats per l'empresa municipal, per les dues grans empreses, com et deia, que també va el tema de l'aigua i l'enllumenament municipal. Però et diria que no és una tassa desorbitada.
Mm. Sobretot si pensem, o podem deduir-ho si pensem que és una empresa pública, que no és privada, que sempre té l'interès i la intenció de guanyar diners. Aleshores, pues, bueno, podem deduir que pugui ser una mica més assumible, no?
Mm-hmm.
En recompenses per participar de forma eficaç i correcta, ciutadans, teniu algun retorn d'aixa separació que feu a casa? Com es representa això? Teniu alguna, per això, una recompensa?
Bueno, dos coses, perquè t'he dit la brossa i d'una banda ha quedat una mica en l'aire.
Sí.
A casa el que repleguen són els contenidors de la brossa estàndard.
Sí, l'orgànica, diguem, no l'orgànica.
Orgànica i inorgànica,
sí.
Perquè hi ha dos contenidors. Hi ha un que és només per a residu orgànic,
sí.
I després n'hi ha un altre contenidor que és el que va una mica a l'estàndard. En principi també seria l'orgànic, però va porta més coses.
Uh-huh.
I després, fora dels edificis, i ahí sí que és cada ciutadà el que té que participar una mica activament,
sí.
Hi ha contenidors per a vidre, per a llaunes i per a plàstics. I està el contenidor del vidre blanc, el del vidre verd i el del vidre marró. I després tenim el de les llaunes i envasos de metall,
sí.
I el de plàstic. I aquests sí que no estan dins de la casa, sinó que, perquè això és important. És el veí el que té que anar a buscar-los,
uh-huh.
Un parell de carrers a desplaçar.
Sí, és un poc el que ocorria, sí. Si és dir que tu guixes de casa i tens un bric i el pots tirar, en este cas, qualsevol hora del dia, perquè clar, no és orgànica. Sí.
I després hi hauria el vidre, que és el vidre que recicla. Que recicla tot. El vidre que reaprofita.
Que reutilitza, sí.
Efectivament,
sí.
Efectivament. Les botelles, per exemple, de cervesa o moltes, també el plàstic, perquè moltes botelles de Coca-Cola, per exemple, per dir un refresc,
sí.
Són botelles que, tot i que són de plàstic dur, i després tu les portes al supermercat, com les botelles de cervesa, i aquestes botelles el que fan ells és et paguen un abonament.
Uh-huh.
El paguen el casco, com abans.
Sí, com abans es feia, sí, màquines. Sí.
Uh-huh. Aleshores, et retornen uns diners i d'esta forma el que fa és que s'incentiva que la gent la botella de cervesa no la porta al contenidor del carrer, sinó que la guarda i se la porta al supermercat i després li tornen 8, 15 cèntims
del
tipus d'envase que siga.
Mm. D'alguna manera això també fa baixar el volum de residus que va a una planta de tractament o a una planta de recuperació
dies,
de reciclatge.
El que dius de mesures de una mica d'incentivació del reciclatge. Sí. Aquesta seria una mesura molt clara. És una mesura privada perquè els contenidors del carrer, diguem que els fan la recollida a l'empresa municipal, en canvi, si tu portes al supermercat per a reutilitzar, això és una gestió que es fa de forma privada.
De forma privada.
S'incentiva que la gent vagi al supermercat.
Clar, és de forma privada, però estarà regulat, en llei segur que estarà regulat. Es fan campanyes per a tot això que estàs comentant-vos? Es fan des de l'administració?
Des de l'administració, campanyes, jo no en recorde massa.
O sigui, que això ja, pràcticament la ciutadania ja ho té assumit que és així, és a dir, no li fa falta que li vagin recordant, no?
Sí, és possible que això és un tema que es treballa de lluny.
Sí.
Jo porto 5 anys a Munic i quan vaig arribar ja m'ho vaig trobar fet, per dir-ho d'alguna forma.
Mm-hmm.
Sí que trobaries, pot ser més, alguna petita campanya publicitària dins del supermercat per a reduir envasos dins del supermercat, però és un tema d'interès privat, que la mateixa marca distribuïdora el que vol és que la gent consumisca menys bosses, menys envasos,
clar,
menys, i també augmentar el benefici. Però, bueno, campanyes públiques de sensibilització jo no les recorde. I et diria que la gent ho té molt, molt interioritzat.
Mm-hmm.
Molt interessant poder comparar, contrastar els models, les actituds de ciutadans en un municipi com Alcoi i una gran ciutat, en aquest cas d'un país referent com Alemanya, com és Munic, on hem xerrat amb Jordi Orcha. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres, encantat.
Jordi, una abraçada forta.
Molt bé,
que vagi molt bé.
Ens veiem, igualment.
Saludem a Guillem Torres i Perea. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Quique.
Que avui ens ha preparat un recorregut per les caves de gel.
Bueno, més que preparar un recorregut, anem a parlar dels pous de neu i anem a parlar del gel. Sobretot aprofitant l'ocasió de que s'ha rehabilitat el pou de neu de la cava Arquejada o la cava Gran d'Agres. I bueno, pues donar testimoni de que, bueno, en principi la cava s'ha quedat molt neta, es veuen totes les pedres, cosa i bueno, i s'ha fet, podem accedir mitjançant una escala, podem accedir fins a l'interior de la cava, cosa que bueno, pues hasta ara era molt difícil. Però bueno, per parlar un poc de lo que ha sigut, per què aquest tipus de construccions que tenim als nostres voltants, que són moltes, el per què i què ha passat en això. Bueno, pues el fred ha sigut, va ser un mig econòmic molt important i que es va comercialitzar des de fa molt temps. Bueno, les primeres referències tenim al voltant de 2.000 anys abans de Jesucrist, no? Que va ser en el Orient Mig on van començar a donar-li una efectivitat o una productivitat al fred. Aquesta activitat va desaparèixer al final del segle XIX perquè va entrar en el que és la maquinària industrial i el gel artificial. On es podia conservar o on es podia comercialitzar el gel d'una manera natural, com era, per exemple, en altes muntanyes, on pujaven la gent als glacials i tallaven els blocs de gel i baixaven a les poblacions per comercialitzar-los, així no tenien problemes, perquè el tenien garantitzat durant tot l'any. Però en els llocs on això no existia, n'hi havia que construir unes cases, uns pous o unes caves per a poder fabricar este gel, no? Per poder comercialitzar. Arreplegant la neu, quan venien les climatologies bones, que nevava, el que feien és, al voltant de lo que eren els pous de neu, el que feien era arreplegar-la. Després el que feien era depositar-la dins del pou de neu, després era compactar-la, després l'almacenaven quan ja estava el pou de neu ple, i finalment, quan venien les èpoques estivals o venien les èpoques de demanda, era el comercialitzar este gel que havien fabricat. Tenien, per comercialitzar-lo, tenien diversos problemes, que era el transport, perquè passaven per punts molt complexes on pràcticament o era molt difícil manejar-se en carros o en cavalls, no? Per la orografia que tenia el terreno. Si n'hi ha informació per aquest tipus de construccions o per aquest tipus de negocis, és per la quantitat d'impostos que pagava el Jan. A més, era un comerç molt important i el que eren els estaments pues, cobraven uns impostos prou elevats. Per això sí que existeix la documentació. La noblesa dels territoris demanaven el gel pues, perquè era diferenciar-se d'una manera o d'una altra de la resta de les classes socials. Tots no podien...
Era un producte de luxe, no?
Exacte. Tots no podien aplicar, aplegar, a tindre aquest gel i més per, pues, això, per disfrutar, no? Per dir, ara anem a fer així un refresquet, no? I sí, pues, bueno, les classes socials, el que era els nobles, pues, l'utilitzàvem, no? La fabricació del flet artificial va començar a principis del segle XIX. No? Es utilitza una maquinària per fabricar el gel i ja pràcticament desapareix el fred natural.
I a partir d'ahir entren en desús, no?, aquestes construccions.
Sí, aquestes construccions ja pràcticament es queden abandonades. A poc a poc ja queden abandonades i ja es queden moltes d'elles. Encara, avui, quan anem caminant per ahir, encara podem veure perfectament com estan de ben conservades, però hi ha altres que estan castigades. Mm. Sobretot les pous de neu que van tindre la seua techumbre, la teníem de teula, no?, van ser desmantelades perquè el material de construcció el van reciclar, no? O sigui, aquestes teules que utilitzaven per aquest pou de neu les van utilitzar per altres. Per exemple, n'hi ha referències de que la cava arquejada que estàvem parlant al principi, les teules de la cava arquejada i les teules que de la cava de Miquel van ser utilitzades per la construcció del convent d'Agres, i segons unes referències escrites que n'hi ha del tema, no? És a dir, altres no, per exemple la caveta del buitre o la cava de l'habitació són fetes en pedra en bòveda i aquestes sí que es mantenen perfectament, o la cava del Benicarell, no?, que estan perfectament conservades. Uh-huh. En Espanya es pensa que el procés de la neu naix al voltant del segle XVI. En 1585 es construeix un pou o cava de neu prop de lo que és l'Escorial. En 1586 n'hi ha referència que es construïssin diversos pous de neu i una casa també per albergar els treballadors del pou de neu en l'ombreria de la Serra d'Aitana. El terreny en concret va ser propietat, era propietat del marquès de Guadalest. En 1591 un mercader de Cocentaina, en concret Vicent Mats, va arrendar el que era el transport diari de la càrrega de neu des de la Serra de Mariola fins al port de Gandia o a la població de Gandia. A finals del segle XVI, sectors com els jesuïtes, els nobles, els prínceps i gran nombre de metges van ser partidaris de l'ús de la neu per al consum a un nivell molt, molt generalitzat. Els pous de neu, les caves, aquestes construccions que es trobem en la serra, estan construïdes pràcticament en el que és de mamposteria, és a dir, les pedres que tenim al voltant. El material que s'utilitza per a construir-lo, el morter en concret, és un morter de calç, que per aconseguir el morter de calç antes tenien que fabricar o tenien que construir el que era el pou de calç, que fundien la roca calcària per a convertir-la en calç, la mesclaven en aigua i la mesclaven en terra i això el que era es convertia en un morter. Quan això s'acaba es convertia en pedra i és el que utilitzaven com per a construir el que eren els pous de neu. També hi ha algunes zones de pous de neu que estan construïts en pedra seca. I després jo el que he fet, i ja per donar-li un poc més és parlar dels pous de neu que tenim nosaltres ací al voltant i de les dimensions i de la capacitat. I s'enduem alguna sorpresa que altra.
A veure.
Sobretot perquè un dels pous més grans que tenim a la zona, que té 2.500 metres cúbics, el tenim ací proper del coll, el tenim en el Salt. És una cava que té això, pues 16 metres de diàmetre per 12 metres de profunditat i una capacitat al voltant de 2.500 metres cúbics. Si la comparem amb la cava arquejada, que hem parlat, la cava arquejada té 14 metres de diàmetre per 12 de profunditat i té 1.960 metres cúbics.
Això és la que té un xalet damunt, no?
Exacte, sí. A més,
és una barbaritat.
És una cava que està picat, tot a picar en el que és la roca, el que és el tap. I la cava, en principi, va començar per ser una cantera. De fet, va ser un canter el que la va construir. Però tot a picar, i perquè veig que és el que és la bòveda d'aquest pou de neu, damunt d'ell n'hi ha una construcció, n'hi ha un xalet damunt de lo que és la bòveda. Increïble, vale? 16 metres de diàmetre per 12 metres de profunditat i 2.500 metres cúbics. Pues bueno, pues això, pues mira, jo he fet així un xicotiu estudi de les caves més properes que tenim, les seues dimensions i les seues capacitats. La cava arquejada, el que hem dit, si està situada a 1.200 metres d'altura en la Serra de Mariola, és la que han rehabilitat, que s'ha quedat molt bé. Això, 1.960 metres cúbics de capacitat. Després, al costat, mateix hi ha on està el refugi del Centre Excursionista del Coll, existeix la cava de l'habitació. Una bona conservació, la seva bòveda és de pedra i té un diàmetre de 7 metres per 10 metres de profunditat, però aquesta té 320 metres cúbics. Després també està la caveta del buit, que és també una joieta que tenim també en la zona molt propera també de la zona de la cava arquejada, a 1.220 metres d'altura i té 350 metres cúbics de capacitat. I després tenim la cava més espectacular, no? O sigui, la cava arquejada és espectacular, està de la cava de Miquel, és més espectacular des de lluny, sembla que és un castell. A més, el tipus la construcció és un poc diferent a les demés, perquè totes tenen una profunditat, i esta de profunditat té poqueta, perquè el que han aprofitat és una depressió de la muntanya i el que li han fet ha sigut una construcció al voltant. És més, té uns murs de contenció que l'aguanten. És a dir, quan t'arrimes que estàs arrimant a ella, pues això sembla més un castell que una cama, però bueno, quan t'arrimes el dones compte de que sí que és un pou de neu. Pues bueno, esta de Serra de la cava d'en Miquel està a 1.050 metres d'altura i té 14 metres i mig de diàmetre per 10 de fondo i té una capacitat al voltant de 1.700 metres cúbics. En esta cava en concret podem observar encara el que és la casa del nevater, que està dins mateixa del pou de neu, en el mateix mur de contenció és on vivia el nevater, i també podem a uns metres separat de lo que és el pou de neu podem veure encara dos adjubs, que és on aprofitaven l'aigua del desaui del pou de neu, estava canalitzat i encara es conserven els adjubs. Jo crec que és des poquetes, però no dic la única que té estos depòsits de neu, no? D'àuia, de quan desaguiava un poc el almacenar en l'àuia. Després s'han enviat a la zona del Benicadell. La zona del Benicadell, tenim la cava del Benicadell, espectacular, una conservació perfecta al 100%, està a una altura d'uns 1.000 metres sobre el nivell del mar i té 10 metres de diàmetre per 7, quasi 8 metres de profunditat. Té al voltant de 640 metres cúbics. I després, continuant el que és la zona del Benicanell, direcció cap a l'est, en direcció cap a l'Orxa, per exemple, podríem dir-ho, tenim la cava del Castellet, que sembla que, perquè aquesta sí que està molt estropejada, però té una capacitat de 840 metres cúbics, és a dir, que no és xicoteta. Al voltant també tenim el que és la cava del Pallet, que està conservada, no té teixumbre, però sí que està molt ben conservada, i esta té al voltant de 1.130 metres cúbics de capacitat. I després el que han comentat, la cava al Salt, 2.500 metres cúbics, importantíssim, no? Molt gran, sobretot per lo propet que està, no? Del Coll. Després tenim la cava Coloma. La cava Coloma està situada en el que és el Parc Natural de la Font Roja, 1.290 metres sobre el nivell del mar, i la cava Coloma, que també és gran, 2.200 metres cúbics. És a dir, encara tenim 300 metres cúbics menys que la cava del Salt. La cava del Nouer, que està a 1.190, té una capacitat de 1.200 metres cúbics, i la cava Cimarro, esta sí que és la reina, 2.700 metres cúbics de profunditat. Té un diàmetre de 14 metres, de 14, quasi 15 metres de diàmetre per 16 de profunditat. 2.700 metres cúbics és ja una cava important, la cava de Cimarro, o la cava Roja, que també es coneix com la cava Roja. No té teixumbre. Té també, pues, lo que no sabem, si jo no sé si era teula o era pedra el que n'hi havia,
però bueno, les dimensions podria ser que fora de teula, no? Després tenim que ben conservada la cava de Santa Maria del Barber o del Barber, que està també en Font Roja, 330 metres cúbics, i després tenim la caveta del Canonge. La caveta del Canonge és la gran desconeguda del Parc Natural de la Font Roja, està situada en la vessant sud de, però a una part dins d'un barranquet en la part umbria, no? Està a 1.100 metres, a 1.120 metres d'altura i té una capacitat de 400 metres cúbics, 7 metres de diàmetre per 10 de fondo. Aquesta està prou separat de lo que és el nucli que coneixem de les pous de neu de Font Roja.
Una autèntica meravella, un tresor que tenim a les nostres muntanyes ben a propet i en una quantitat tremenda.
Sí, sobretot perquè marca molt la història d'esta terra, no? Marca la història d'un comerç superimportant, no? Perquè tot aquest tipus de construccions marquen, vamos, que no són senzilles de construir. Això va costar molt de fer, no? Va manejar una economia lo suficientment important com per a... N'hi havia molta gent treballant.
Entre cometes, probablement les primeres fàbriques de la comarca, no?
Sí,
perquè
clar,
es dedicaven
sí,
a fabricar
estem parlant, ja. Estem parlant de molt antic, ¿vale? Ja has vist que de 1.500 i pico n'hi havien construccions, van a començar a construir en la Serra Aitana, van a començar a construir. Això és d'ací, pues, jo no sé la fecha exacta, però vamos, no se n'aniria molt perquè... Això va començar a fer una demanda molt forta.
Segles XVII-XVIII, aproximadament.
Sí, seria per ahir.
En fi, em vull posar en valor este patrimoni que tenim a la comarca. Guillem, moltíssimes gràcies i ja saben, poden anar a visitar aquestes construccions que diuen tant del nostre passat i que al final cobrissen d'història els nostres paisatges i els nostres espais naturals. Guillem, moltíssimes gràcies.
A tu, Quique. L'hora del medi ambient.
Al tram final del programa saludem de nou a Gavi Sanchis perquè encara tenia algunes puntetes que pegar, eh?
Sí, en definitiva, un poc arran de l'entrevista, jo crec que està en les mans, i ho hem comentat infinita de voltes, en les mans de Ciutadans el potenciar o l'obligar o el forçar el canvi de model de les coses, no? El trànsit, els residus, el consum d'aigua, la contaminació atmosfèrica, és a dir, tot allò que té que veure està en les nostres mans, perquè som la gran majoria les que podem provocar una cosa o l'altra, no? I al mateix temps les autoritats tenen que ser sensibles a totes aquestes coses. L'exemple que ens ha contat Jordi de les empreses privades que hi estan fent, ho aposten una mica per la minimització de l'impacte ambiental de residus, segurament no ha nascut d'ells, segurament ha sigut una exigència ciutadana i una aplicació de normativa per part de l'administració. Jo crec que tot té que anar de conjunt, creure realment que estan les nostres mans i que hi ha ferramentes per a canviar els models i fer les coses diferents. No es tracta de canviar de nit al matí tot, anar progressivament canviant les coses i adaptant i sent més conscients de que tenim soles un planeta, que estem gastant el que ens intentem en 3 o 4, això és un error, hi ha que replantejar-se les coses, i en el tema de residus, per exemple, és un problema greu el que ocorreix arreu de tot el món, però que hi ha sistemes, hi ha models de poder-ho minimitzar i no ser tan agressius amb el planeta.
I també una reflexió per als ciutadans, no? Que no són feroig, que no fa falta que ens diguin el que hem de fer per a poder fer-ho. Perquè si tenim aquesta convicció podem separar, podem fomentar aquesta reutilització dels residus, podem consumir menys aigua, podem deixar el cotxe a casa i agafar el transport públic, és a dir, que les campanyes també són necessàries,
sí.
Però que no són robots teledirigits, que tenim també una consciència pròpia i que hem d'aplicar-la.
Ahí
n'hi ha que ser una miqueta també crítics amb nosaltres mateixes.
Sí, sí, i és adult ser exemple de xicotets, que són les generacions del futur, que aprenguen aquestes coses, que les assumisquen com a coses normals, aquestes actituds i aquestes qüestions de sentir com ho podríem dir, i per això ser un exemple per a les generacions futures, no?
Gavi Sanchis, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Quique.
Ens tornem a trobar el divendres, i a tots vostès, gràcies per estar ahí, per fer possible l'hora del medi ambient, que tornarà divendres que ve. A Ràdio Alcoi, bona vesprada.